Les 10 en punt del matí. Giró, què serà?
A aquesta hora parlem de l'aigua del Carme.
Ah?
N'havíeu begut vosaltres?
Sí.
Sí?
Sí, tant.
De petit?
Sí.
I per què? Per què en bevies?
Perquè ho cura tot.
Molt bé. Rafa?
No, no. Jo no...
No? Mai. No va arribar a València.
Jo no ho sé, la veritat. Si ho vaig... Si em vaig prendre...
No ets conscient.
No ho recordes.
Tens mal de cap una miqueta, aigua del Carme.
Sí, bàsicament. L'aigua del Carme va marcar tota una generació, els més joves com tu i com jo. No ho recordem gaire perquè a mi no me'n van donar que jo recordi, però generacions anteriors, doncs, els va marcar moltíssim i tothom té algun record amb l'aigua del Carme i sobretot a la seva infantesa, doncs, els donava una mica per tot. És el que deia, no? Mal de cap, aigua del Carme. Estàs marejat, aigua del Carme. Dolor de regla, aigua del Carme.
Tot,
aigua del Carme. El que potser no se sap gaire és que l'autèntica aigua del Carme es feia al convent dels pares carmelites descalços de Tarragona entre el 1911 i el 1985. És una beguda tarragonina, per tant, i si ara jo pregunto qualsevol persona encara que passi pel carrer, digue'm una beguda tarragonina. Chartres, normalment. Clar. Ve molt al cap el Chartres. Aigua del Carme, poca gent, primer, li ve poca gent al cap aigua del Carme i molt menys que sigui una beguda tarragonina. Mm. Llavors, quin és el problema de l'aigua del Carme? Perquè dius, es prenia per tot, anava bé per tot. El problema és que té un 55% d'alcohol. Això equival a un orujo o a un aiguardent d'herbes.
Vaja.
Clar, 55% d'alcohol, déu-n'hi-do. Mm. Però també en aquella època era l'època que es portava molt allò de berenar amb pa amb sucre. No sé si això ho heu fet.
Sí, home, i tant.
Vull dir que no vindrà d'aquí, no? Vull dir, pa amb sucre, això sí que a mi també me n'havien donat alguna vegada. Llavors, no sé si vosaltres, com deia, teniu algun record on podríeu explicar alguna història relacionada amb aquesta beguda alcohòlica, però, precisament perquè no caigui en l'oblit i es conservi el record de l'aigua del Carme, què fan ara? Doncs diverses biblioteques a Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili s'han posat d'acord i han decidit dedicar el 6è cicle de Patrimoni de Tarragona, es farà ara a finals de mes de maig, a l'aigua del Carme. Dediquen aquest cicle a l'aigua del Carme. Llavors el que demanen és que totes les persones que bé tinguin doncs, alguna fotografia de l'època amb aigua del Carme, anècdotes, que puguin explicar històries familiars, doncs que es posin en contacte amb ells perquè volen recopilar informació, això com dèiem, perquè no caigui en l'oblit. Llavors és aquí la caravana, des d'aquest programa, si podem facilitar fer una mica d'exercici de memòria històrica i que les coses no s'oblidin, a favor. Llavors el que farem és que a quarts de dues parlarem amb l'Enric Mateu, que és el coorganitzador d'aquest cicle, del cicle de Patrimoni de Tarragona, i també és el director de la Biblioteca del Seminari de Tarragona. Parlarem amb ell, parlarem de l'aigua del Carme, i a veure si algú ja li ha explicat alguna anècdota o història familiar que sempre ens agrada escoltar aquestes coses. Això, quarts de dues.
Molt bé. A tope.
A tope amb l'aigua del Carme.
A tope amb l'aigua.
Encara es venien les farmàcies, gairebé tothom tenia les farmàcies, i no sé on es pot trobar a dia d'avui.
Això és el que volia saber, ja no es ven, eh?
Jo diria que sí que es ven encara.
Sí?
Això li preguntarem. No estic segura. O sigui, es va deixar de fabricar fa molts anys, no estic segura si encara es ven. Li preguntarem avui a quarts de dues, sortirem de dubtes.
I tant. Abans de sortir de dubtes, però, propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, què tal?
Què tal?
Bon dia.
Bon dia. Com estem?
Estic somrient molt, però ara ho sabrem, això, per què.
Ah, perquè parlem de menjar un altre cop.
De què, de què?
I no de qualsevol menjar i no de qualsevol lloc.
Avui no de kebabs.
Que hi he estat, no?
Avui, ah.
Hi hem estat.
Tu també hi has estat?
Jo també hi he estat.
Trias? Vam fer una connexió?
Ai, ai.
A veure, que us esteu...
A veure, pels oients que no...
No hi he estat, no hi he estat, no hi he estat.
Ah, que hi ha... Ah!
S'ha confós.
Val.
En fi,
Joan Trias,
pels oients, avui anirem a Londres, a l'estació de King's Cross, perquè resulta que un restaurant de Londres fan la millor pizza d'Europa segons el rànquing de les millors 50 pizzas de tot Europa.
O sigui, a Londres, eh?
A Londres, sí, sí. És la pizzeria que ha guanyat el rànquing que es diu Napoli on the Road, del chef Michel Pascarella.
Això perquè no tenen en compte les pizzas de Nàpols, crec, d'Itàlia. Eh, que no es tenen en compte.
Sí, les italianes no es tenen en compte.
Les italianes fan un rànquing a part, es fan les millors pizzas italianes, perquè és com la Superliga, saps? La Superliga.
Sí.
Això ja és la...
Llavors, hi has anat o no hi has anat, Joan?
Sí, a més recordo parlar, suposo que era el Michele Pascarella, no sé qui era, però vaig parlar amb una persona d'allà, em va explicar l'origen, que són migrats d'Itàlia, van començar els seus pares, en fi, té una història molt maca.
Molt bé.
Sí, 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 de bo. D'això me'n recordo, del sabor de la pizza no tant.
I sabies que era una de les
tan bona?
O si sabies que realment era...
No, no, no tenia ni idea.
Molt bona.
Jo no sé com ho fem, però...
Sí que té molta fama a Londres aquesta, eh? Sí, però no sabia que era la millor ni res d'això.
Jo ahir tenia moltes ganes de kebab i ara mateix tinc moltes ganes de pizza i de kebab. Encara no he metat les ganes.
Jo també, però avui no faré pizza, que si no...
Bueno.
Veurem.
Ja veurem.
En fi, doncs això, aquesta pizzeria, la Napoli on the Road, és la primera del rànquing i en la segona posició ha quedat a la nostra sartoria Panettiere.
Que boníssima, aquesta sí que és boníssima.
Aquí és on hi hem estat.
Aquí sí que hi hem estat.
Aquí vam fer una connexió en directe en aquest programa.
Vas portar?
Sí que vaig portar pizza, home, vaig anar tot el metro amb la pizza.
Sí.
Que estava molt bona.
Tu vas perdre, Judit, estava bona.
No pateixis, he anat a la sartoria.
Ara no havies de dir això i tornarem a anar, a veure si han millorat la recepta.
I tant.
Alberto's milanesa.
Doncs això, la sartoria Panettiere l'any passat va estar al capdamunt de la classificació i va guanyar com a millor pizza d'Europa aquest any, però s'ha hagut de conformar amb la segona posició i, a part, però, ha aconseguit un reconeixement que es diu Green Oven 2024, que comparteix amb dos restaurants més, una a Copenhagen i una a Madrid, i que és un reconeixement que té en compte la sostenibilitat del restaurant, doncs, a l'hora de fer pizzas. Va, que utilitzin ingredients...
Això està molt bé, però...
Et dic una cosa, jo vaig entrar a la cuina de la sartoria, no havia entrat en una cuina tan neta que hi haguessin tants productes locals, tot ho portaven del dia. Era una cuina, entre cometes, horts, saps? Hi havia orenga, hi havia fàbrega, tot allà.
Era una cuina oberta, no?
Quina olor que deu fer aquesta cuina.
Era cuina oberta, sí, una part estava oberta.
En forn?
O... Home, clar, el forn de llenya, que també estava al mig del restaurant.
Brutal.
Ai, vaig a demanar.
Els embotits els portaven del Ripollès, crec.
Sí.
Seria divertidíssim entrar en una cuina d'aquestes i llavors fer la teva pizza al teu gust i que et deixessin agafar tots els ingredients.
Ui.
Sortiria bona.
No, engrotir-ho tot.
No donis idees.
Ui, tant de bo, tant de bo.
L'altre dia vaig veure una pizza de Nutella.
Sí, de plàtan.
Sí, fa
temps
que es fa.
Escolta,
i de kebab, pizzas de kebab també.
Hi ha autèntiques aberracions.
Sí.
No. Buah, m'ho vaig guardar. ho he de comentar. Dic, això ho he de treure i no havia pensat que la Judit feia això avui.
Sàcalo.
Saps què vaig descobrir ahir?
Ei.
Molt bé, si no ho havia vist mai, si algú no hi ho ha vist, feu-nos-ho saber. Pizza de...
Ai.
Que no em sona.
Ara no et surt.
Un moment. El caldo. Sí, que porta un caldo.
Cardolla
de tot això. Pizza.
Pilota.
Nom. Sí, com es diu tot això? El caldo no, el...
Cardolla.
No. Bueno, pizza de cardolla i pilota, del que porta l'escudella. Però té un nom, ara no em surt bé.
Cardolla.
Cardolla és cardolla.
A veure, però que té un nom així com en general. Tot això ho engloba un nom.
Rostit.
Rostit.
Aneu fent, jo ho busco.
Val.
Però, no he dit res.
Ja no ho vas veure, això?
Per TikTok.
Ah, per TikTok, bueno, clar.
El TikTok, ho descobreixes de tot.
Si és que les tecnologies ens mengen.
Ai, exacte, ara serà la frase que utilitzarem sempre.
Sí.
En fi, tenim la primera pizzeria, que és aquesta de Londres, després la segona està aquí a Barcelona, la tercera es diu Via Toledo Eno Pizzeria i està a Viena. I al top 10 també trobem una altra, de Barcelona, que està a la novena posició i que es diu La Balmesina, una pizzeria gourmet italiana que està al carrer Balmes. No sé si heu tingut el plaer d'anar-hi.
No,
hi he passat pel davant.
Hi
fa bona pinta.
Sí, està a la novena posició del rànquing. Llavors, hi ha una altra pizzeria catalana que també està al top 50.
És ja n'hi ha els catalans, no?
Sí. Aquesta està a Girona, es diu Gaspari, i està a la 38a posició.
Fixa't.
I també té molt bona pinta, la veritat. Llavors...
No, perdó, que estava pensant en els preus de la pizza, que són una mica més cars, evidentment, que els kebabs. I a la Cerdanya, a Puigcerdà, hi ha una pizzeria, així molt maca, tot en blanc i tal, que hi ha una pizza de trufa que val 60 euros.
Què?
Sí.
Wow.
Sí, perquè sempre que passo dic...
A preu de la Cerdanya.
A preu d'or. No, la resta de pizzas són càries, però no. Però aquesta és... Pam, 60. Pots demanar la meitat. Et fan la meitat per 30 euros.
Mira.
Sí.
No sé si me la
puntia. I no està en cap rànquing d'aquests, per tant...
No n'hi ha per tant, que baixin una mica aquest preu. Sí, en fi, Espanya es posiciona com el líder en aquesta guia. Té 39 pizzeries destacades, eh? 39.
39.
Després la segueixen França i Alemanya. Clar, jo mirant el rànquing no sabia això de que Itàlia no participa i jo pensava, com pot ser? Com pot ser que no hi hagi cap pizzeria italiana reconeguda aquí? Això sí, la majoria de pizzeries estan portades per pizzaiolos, que es diuen així.
Sí, és,
pizzaiolos.
Sí, sí, sí.
Però no són d'Itàlia. Clar, Itàlia, doncs, participa en un rànquing, té el seu propi rànquing a part, juga a una altra lliga,
sí.
I no sé com es diu, però ho buscaré, perquè tinc molta curiositat
mireu,
per saber on està la millor pizzeria d'Itàlia.
Serà complicat. Serà complicat. Sí, Nàpoli o Roma, no? Són les dues escoles. En què està ràpida? Anchoves o pinya?
Anchoves.
Però un moment, a la pizza...
I mira que a mi les anchoves calentes sí. No m'agraden.
Ni una cosa ni l'altra.
A mi tampoc m'agraden. Però no, abans que pinya...
Però abans que pinya, sí.
Oh. Ole, sou gent de bé. Sou
sí,
gent de bé.
Jo no ho entenc, això de la pinya.
Jo molta verdura, pizza amb molta verdura. Totes les verdures que vulguis allà.
Estic d'acord. Sí, sí.
M'encanta de verdures.
Molt bones. Això.
I saps on les compro?
Jo, perdona, eh? Una bona margarita. Però ha de ser bona.
Margarita és el més senzill del món, eh?
Amb una burrata enmig.
Oh.
Ai, no, jo no. Burrata
sí.
No.
Sí, sí. Aquesta crec que una burrata és la que vaig provar a la sartoria Panettiere. Panettiere.
En fi, la pizza.
Està boníssima.
Amics.
Sempre ai, la pizza. Ai.
I freda també està molt bona.
Sí. Mira, espera, ja ho hem trobat.
I per esmorzar, de la que t'ha sobrat del dia abans,
no arriba, millor. No arriba.
Estem fent temps com si no anéssim tard.
I anem tard.
No és que ni tard.
Pepe Ingrani de Franco Pepe vuelve a ser el mejor establecimiento por segundo año consecutivo de Italia. Pepe Ingrani de Franco Pepe.
I que ara ens ha... està posseïda per un italià.
I lo que porta l'escudella no has trobat com es
no,
diu?
No, no em surt el nom. Ja m'està fent ràbia. Jo ja ho trobaré.
Perquè Cardolla, tu estàs sent que no, eh?
A veure, una cosa. Quan tu fas escudella...
No sé cocido.
Però cocido porta carrota, carn d'olla i
cocido
altres coses.
Cocido és la carn d'olla a la madrilenya.
No.
Els galets.
Que no m'està sortint.
O pa.
Si, a veure si és de callos.
És com tot,
o de torretos.
Com tot el pack quan fas escudella, que hi ha la patata, la carrota, la pilota...
Carn d'olla se'n diu, sí, sí.
De tot el pack és carn d'olla, doncs pizza de carn d'olla.
Escudella.
Sí. En fi.
Tinc gana, ara?
Jo doncs mira,
potser que anem...
Ho solucionem?
Anem sí. De compres,
anem
va,
de compres. Anem. Estava pensant, el Magiró sí que se li va la carnolla.
I Guardiola ahir també va fer-ho.
Però a mi no em comparis amb Guardiola.
Heu trobat la imatge o no? No,
no he volgut buscar. La imatge random d'un partit.
Escolta,
de dos segons no, que no s'ha fet viral.
Escolteu, que és d'ahir, que ho estava veient jo en directe.
Però s'ha fet viral, això.
No, sí. Ningú ha tret a Twitter ni a
Instagram.
Publica-ho i fes-ho viral.
Escolteu, escolteu.
El directe.
Que no, que després vaig veure que a Twitter la gent, evidentment,
a captura
la tele, doncs ja, després ho busco, jo ho vaig veure... Sí,
Guardiola, nariz, anava a dir nasso.
No, nariz i altres coses, dic Cardolla. Doncs, a part de la Cardolla de Guardiola, la podeu trobar també a Cap Bravo, de manera molt més higiènica i natural. Cap Bravo, supermercat de confiança, 65 anys d'història, 3.000 supermercats arreu de Catalunya. Cada setmana té una cistella preparada per vosaltres. Tenim aquesta magnífica cistella especial per a celíacs. Pot, evidentment, consumir els productes qualsevol persona, però si ets celíac no t'has de preocupar perquè aquesta cistella està pensada per tu. Cada dia fem una pregunta i divendres fem un sorteig d'aquesta magnífica cistella Cap Bravo. Vinga, va, anem a jugar una mica avui també. Hem de mirar cap a París, Astúries. Pàtria querida. Una de les meves persones favorites, Luis Enrique Martínez, Luis Padrí, que para los amigos no deixa ningú indiferent. De tot és conegut que la seva relació amb la premsa no és la millor i que passa de tots, doncs, molts cops. Dilluns, ho comentàvem abans, fem una mica el xascarrillo del dia, l'informatiu, quan un periodista li demanava pel futur d'Mbappé al Real Madrid, Luis Enrique li contestava de manera molt original. Que ho heu trobat al final.
Sí, però no n'hi ha per tant. Sí.
Home, perdona. Què vols més? Que ets la tregui allà davant, a la banqueta?
No, Rafa, bueno. No.
Total, que tornem cap a Luis Enrique. Escoltem la pregunta que li feia aquest periodista espanyol a la roda de premsa i la resposta de Luis Enrique.
Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé, ahora que sabemos ya que todos que va al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España, de cómo es la presión, cómo es el entorno.
Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra Gijón, yo soy gijonés al 100%, playu, como nos llamamos entre nosotros, y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas.
Bé, perfectamente.
Aquest és de Luis Enrique, doncs...
Perfectíssim.
Fent de les seves, responent amb una cosa que no tenia res a veure, perquè li va tocar una mica els nassos la pregunta d'aquest periodista.
Mira, com a Guardiola.
Com tantíssimes. És que no, Guardiola avui... Podríem allargar-lo com a running gag tot el dia i tota la setmana. Per tant, després d'escoltar aquesta pregunta sobre què li espera Mbappé al Madrid i la resposta de Luis Enrique dient que, bueno, avui plou,
sí.
La pregunta que acabo del dia és: què et molesta molt que et preguntin? Què et molesta molt que et preguntin?
Com estàs?
Com estàs?
Sí,
és una pregunta que et molesta, de vegades.
Sí, sí, perquè sempre et tires per la resposta correcta. Bé.
Clar, que has de dir, sí. Home, és una formalitat més, no? Sí. És com un bon dia.
Això.
Què tal? Com estàs? No sé, hi ha coses que poden molestar una mica. Jo sempre, a mi, en principi, no em ve cap cosa al cap, però sí que és cert que en el seu moment el tema de, bueno, i quan us casais, no? Allò, mentre festejàvem, aquesta pressió social. O, una vegada tens ja el matrimoni fet. Bueno, i quan viene ja...
Jo no sé si us passa, però... Mira, hi ha una cosa que a mi sí m'emprenya sobremanera,
sí.
I jo suposo que ens passa a tots els que ens dediquem a mitjans, etcètera, etcètera, que és arribar a casa i que algú et digui... No sé si ho has vist, però avui ha passat que...
Sí, sí, ja ho hem comentat algun cop, que la gent pensa que per treure un mitjà ho has de saber tot, absolutament.
Ah, sí.
És horrorós.
Sí.
Estar al dia...
Jo tiro per inventar-m'ho tot, com fan molts periodistes.
No sé si teniu alguna pregunta que us toqui la pera, com a Luis Enrique. Luis Enrique té moltes. Si teniu alguna, aquesta és la pregunta per jugar avui. Quina pregunta us molesta molt que us facin? 663-99-30-62, respostes, missatges de veu, missatges per escrit. 663-99-30-62, i divendres, dia Cap Bravo, ho tenim cada vegada més a tocar, Camavinga i Ancelotti.
Ara.
Fet avui, i entrarem encara en aquest sorteig.
Escolta, fem una cosa, perquè avui la Judit ens deia una cosa a les efemèrides,
sí.
I sempre me'n recordo que jo amb Tarragona sempre em passo molt, ja ho sabeu.
Sí.
Els hi tinc molta estima, en veritat.
Sí.
Tarragona, en veritat, sempre dic que és molt lletja, que és horrible, que no sé què, que la seva gent... En veritat, me l'estimo molt. I com que me l'estimo molt, he dit, calla. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Not even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and a roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-arm bandits crashing all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Ràdio Estel. l'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires, truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tribuneros. 22 minuts que passen de les 10 del matí. David Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Júlia Cortina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Se n'heu ja.
Aquí estamos.
Aquí estamos, eh?
Aquí seguimos.
Aquí seguimos. Ai!
Ai! Vau vist la... Perdona, eh?
Heu vist la... Que sabia tant que començaries per aquí.
No, perquè estava dubtant, perquè si no l'han vista, clar, tornarà a descriure el tema. Però ahir Pep Guardiola va jugar el Manchester City, que
sí,
jugava...
Sí, és una imatge...
Una, bueno, hi ha dos. Una que el porter del City, que no és Ederson, és l'altre, que no me'n recordo el nom, va fer un paradón quan anaven 1-0. I ell, i Ortega, sí, una cosa així. I ell, i Guardiola, es va tirar a terra d'una manera com molt...
Aquesta,
desacompassada. Una mica estranya. Aquesta corre molt. Però hi ha una altra que en un moment donat seu a la banqueta i es posa un dit al nas i amb l'altra mà es rasca la cardoll. Tota la vegada.
Què?
Sí.
Pep Guardiola fent això.
Ja, és que jo crec que és la notícia del dia. Perquè l'elegància, el gurú,
és una
el
mica
discurs...
Més, és una mica més elegant del que està dient en Rafa, que jo he vist abans la imatge.
És, a veure, no, és el, més... el que no fa és un Rubiales, no es puja damunt de la banqueta. Venga. No, ho fa discretament, però ho fa. Hòstia. I és
curiós. Jo ho buscaré, perquè m'agraden aquestes imatges a mi.
No, t'agradaran
molt. Aquestes coses m'agraden perquè...
T'agradaran molt. I Lillo al costat, saps? Lillo, Juanma Lillo.
Ah, sí, el Lillo aquell.
Lillo parlant-li de no, perquè tenemos que mejorar la tàctica i el que entra por allà i aquell, pam, pam.
En fi.
I fins aquí la meva primera...
Fins aquí la plana Guardiola.
Per cert, que es va posar molt bé el City per guanyar la Premier.
Sí.
Es queda una jornada. Només ha de guanyar a casa i...
Seria la tercera, eh?
La quarta consecutiva. No ho ha fet mai ningú... en tota la història de la Premier.
No, és una barbaritat.
I de les darreres 15 lligues, ha guanyat 14.
Va néixer un entrenador per fer història.
Entre Barça, Bayern i City.
És una barbaritat. Això, Guardiola a banda. Dilluns es va viure un partit. Barça 2, Real Societat 0.
Sí.
Tot i guanyar el Barça. Un partit, ho comentàvem l'altre dia, Rafa. Certament avorridot.
Sí, sí, o sigui, a veure, mira, és que ara surt els 24 surt la imatge. Sí, sí.
De Guardiola. Però no? Sí, jo crec que va relliscar.
Pot ser. És una relliscada i al final...
Crec que és mig-mig.
Es deixa portar. Al final es deixa portar. Mira,
o sigui, més... fem una cosa, Rafa.
Sí, endavant.
Escoltem el que va dir Xavi Hernández postpartit. Sí.
Vinga. Hem generat moltes ocasions. En línies generals estic satisfet, més enllà del resultat que era vital avui, però... Crec que l'equip ha competit molt bé contra un rival de Champions, no?
Sí, és veritat, la Real Societat és un equip de Champions, és un equip que està ara mateix setè, que ha fet molt bona temporada, que ens agrada com juga, que no té gol, té un problema de gol a dalt, però bueno, era un rival amb cara
lluny. El joc del Barça a mi em va semblar avorridor.
No, és que aquí hi ha dues coses. Ara la gent està molt... Ara el Barça només té dos objectius, que és, un, acabar segon o no, una mica per la honrilla i per disputar la Supercopa d'Espanya la temporada que ve, que això són calés, i al final et pots trobar un Barça-Madrid. I recordem que si no disputa la Supercopa, que jo crec que al final ho té prou ben encarat, hauria de jugar dos rondes prèvies de la Copa del Rei, és a dir, no és que estigui en blanc, sinó que s'hauria d'enfrontar a equips de divisions molt inferiors en la Copa del Rei, és a dir, o una cosa o l'altra, doncs millor jugar la Supercopa, que guanyes més calés i tens més prestigi i és una mica més interessant allà a l'Aràbia Saudita. Aquest és un. I l'altre és intentar vislumbrar alguna coseta que et doni esperança i llum en el joc. Això no està passant, evidentment.
Per posar les dades sobre la taula, si el Girona vol acabar segon, ha de guanyar els dos partits que li queden i que el Barça en perdi un dels tres que li queden.
Sí, perquè... Bueno,
si no,
no, perquè si el Barça guanya dijous, és que ara el Girona porta un partit
per això. És 2-3.
Per tant, i tot així el Barça li treu un punt. Per tant, es posaria 4. Ja és que ho té molt complicat.
Sí, quedarien 6 després.
I a més són partits molt fàcils. Dijous jugant contra el Cuer, que ja està a segona divisió. L'equip de PPM, l'Almeria, no? Crec que és l'Almeria.
Però l'Almeria va plantar encara...
No, juga bé, no juga malament.
Però l'altre dia va fer un bon partit.
El Barça ja ha palmat, contra posicions...
Sí.
Podria ser.
I pot passar de tot, perquè, a veure, sí que és cert que hi ha una certa desmotivació. L'altre dia el Barça guanya el partit, però tu no veus que hi hagi una motivació ni al terreny de joc. És que és lògic.
Excepte Rafinha, que va a 1000 per hora. I la graderia és que, mira, l'altre dia sortia de l'arxiu de TV3...
Ho vaig veure, és boníssim.
Aquell de Testimonis de l'any 1994, de la nit del Depor...
Allò sembla... És
com un altre món.
És com si fos un altre món, una altra galàxia. I fa 30 anys d'això.
Sí.
Són 30 anys, perquè estem parlant 94, són 30 anys.
Exacte.
I sembla... una altra història, un altre món, una altra vida.
Jo t'ho dic perquè allà veies gent gran al Camp Nou, no veies turistes, no veies gent que va una mica a veure l'espectacle però ni li va ni li ve. Sí, dic perquè l'ambient de la grada de Montjuïc és molt així. La prova és aquella onada que es va fer fa un parell de jornades o tres quan l'equip estava empatant. És a dir, allò eren barcelonistes de tota la vida
patint,
a punt de morir d'un infart, i les dones allà i tothom cridant. I avui en dia jo crec que Montjuïc és que ha canviat molt.
Mira, precisament, deixa'm fer-li una pregunta al Balaguer. Sí. Com sap, expert en periodisme sociològic. Jo crec que és un crac del periodisme sociològic.
Estàs mirant-lo quan dic a veure per un
soci.
No, però com és possible que el Barça, un cop Xavi Hernández anuncia que marxa, comenci a jugar prou bé, o això semblava, i quan Xavi anuncia que finalment es queda, tornem-hi a la debacle? Això a mi algú m'ho ha d'explicar.
Bueno, jo crec que és més perquè els objectius s'han acabat. Va per aquí la cosa, crec jo, Més
per tant, coincideix, eh?
Sí, bueno, jo crec que hi ha un moment on el Barça revifa amb l'anunci de l'adeu de Xavi, i llavors hi ha un moment on el Barça aconsegueix una sèrie de coses que moltes persones donaven per perdudes, com per exemple que el Barça vagi avançant a la Champions i es planti uns quarts de final amb possibilitats d'arribar a les semifinals, perquè el camp del PSG el Barça guanya, i després, quan finalment això doncs no s'assoleix, perquè el PSG guanya el camp del Barça, després hi ha tots els partits que queden, és que són sobrers pel Barça. És que és així, el Barça en aquell moment hauria desitjat ja que s'acabés la temporada i no jugar més partits i ja començar a preparar la següent. Però perquè no... hi ha una desmotivació col·lectiva.
No sé, Julià, com ho veus i tal. Jo crec que ens va emocionar més del compte. És a dir,
sí?
Eliminem el Nàpols, que està fent una temporada molt regular a Itàlia. El Nàpols no està fent res en Itàlia.
No.
Venia de canviar d'entrenador. És a dir, eliminem el Nàpols, bé, val, és el nostre rival i passem. Després tenim una bona nit, amb intercanvi de cops allà.
Sí, però, sí. Però era el PSG.
A la mínima, sí, però bueno, és que tenim...
Era el camp del PSG i el Barça portava molts anys que fora de casa.
Sí, no, no.
A
sí.
La Champions, en camps complicats... Sí.
És per mi és aquell partit. Aquell partit van sortir ultramotivats, el van jugar prou bé, van tenir també l'encert de marcar en els moments claus. Ara, la resta, l'invent. No. Per mi no ha donat de sí. És una temporada molt gris, molt...
Jo crec que si al final vos fer coses importants durant la temporada, arribar lluny a la Champions i quedar en les primeres posicions de Lliga, jo crec que has de mantenir una temporada regular com la que ha fet més o menys el Madrid, que crec que està a un partit
regular,
de fer
no
un rècord de 31 sí, sí. partits sense perdre.
És que pot arribar a 100 punts.
És que jo anava a dir això, justament, és que el Madrid no ha donat opcions. Clar,
no.
En una lliga on el Madrid, si el Madrid hagués... És que el Madrid ara ho estava mirant, ha perdut un partit i n'ha empatat 6.
Sí, contra l'Atlètic de
Madrid. N'ha guanyat 29.
Al setembre. Inexpugnables. Que no perd.
No t'ha donat opcions d'absolutament res.
Inexpugnables.
Clar. Llavors, clar, si el Madrid hagués empatat dos partits més i n'hagués perdut dos més, automàticament li has de restar aquí uns quants punts, que farien que la lliga encara... Potser sí, encara hi hauria opcions.
Els dos del Barça i els dos del Girona, per exemple, que ens van guanyar a tothom, aquests dos partits.
És que el Madrid és un equip que...
Madrid és...
Costa molt que sí. perdi partits.
És brutal.
I escolta, tu, això... mira, això passa quan diuen allò de... No, quan l'Espanyol, per la clàssica broma, que a mi em treu de polleguera.
Però de sou una filial...
Puc entendre la broma perquè, clar, l'Espanyol no guanya el camp del Madrid des de l'any jugava al Lardín, imagina't. Però, clar, és que hauríem de veure tots els equips, els anys que fa que no guanyen el Real Madrid, perquè és que el Madrid, en l'última dècada, quants partits deu haver perdut a la Lliga?
No ho sé.
Poquíssims.
Ha tingut... Justament a la Lliga de vegades fluixeix, però és igual, sempre tornen. No es descompon l'equip, no entra en un desert com ha entrat el Barça o com pot entrar un altre. És una mala temporada i a la següent, més o menys amb els mateixos jugadors o inclús amb una plantilla pitjor, perquè recordem que en els darrers anys han perdut
sí.
a Benzema, han perdut a Cristiano Ronaldo...
En Varan...
Sergio Ramos, Casemiro... I els és igual, tornen amb la mateixa mentalitat.
Han encertat
molt. La lliga que han fet és espectacular.
No, la clau és aquesta, que han encertat molt els jugadors de suplents per substituir a les figures importants que han marxat del Madrid.
Exacte.
I aquest és la principal diferència amb el Barça. El Barça s'espera tenir un jugador com en Busquets, que ja està pràcticament caducat, sento molt dir aquesta paraula, però a punt de retirar-se, que se'n va jugar als Estats Units... Sí. I el Barça en aquell moment no té suplent per en Busquets. En canvi, el Madrid se li va en Casemiro i ja té en Tchouaméni,
sí,
ja té en Camavinga...
Sí.
Bueno, jugadors que en el seu moment, quan arriben, encara poden estar una mica verds, però que els ha anat coent a foc molt lent. Perquè també Valverde, per exemple, era un jugador que, d'entrada, quan arriba la gent, qui és aquest tio?
Sí.
I el vas coent a foc lent fins que arriba el seu moment. I el Madrid en té molts d'aquests. Rodrigo... també
sí, sí.
jugador, després també el Camavinga que heu dit. Clar, és aquesta cosa que el Madrid ha sabut fer bé. I ara, atenció, perquè poden venir anys d'hegemonia blanca total. Que pot fer-ho avorrit, fins i tot.
Aquí
perquè, és clar, una mica el Bayern de Múnich a la Bundesliga, més o menys com
perquè, clar, si ara sobre fitxen l'Mbappé...
Està fitxat, això tothom
sí, sí.
ho sap.
I el rodeges d'aquests tios. L'únic que pot passar és que sigui una mena
que
de...
Que no s'entenguin.
Que no s'entenguin. I que passi com el PSG de Neymar... Però tenint l'entrenador que tenen...
Exacte.
Ho dubto.
Ancelotti és molt bo. Ancelotti és fantàstic. És un entrenador meravellós que, a més, sap portar perfectament el vestuari i normalment els té a tots a favor, perquè és com un pare o com un tiet o no sé com... Però, a més, tàcticament, el tio controla moltíssim i sap què fa amb els partits. Jo crec que, en aquest sentit, el Madrid no patirà amb l'arribada d'Mbappé perquè ell ho portarà bé. Ara, Mbappé és prou imbècil, també. És a dir, és un jugador complicat, és molt egocèntric. Ahir... La cosa estarà en Vinícius, no? Com conviuen Vinícius. Perquè la resta... bueno, pues més o menys ja sabem que
hi ha dos francesos també en el Madrid.
Sí, Camavinga
i Antony, que potser l'ajuden a adaptar-se.
I Mendy, també tenim el Mendy. No ho sé, jo el que sí que sé és que fitxen molta qualitat i és qualitat sobre qualitat. Jo una frase que estic escoltant molt és no els hi cal, és que realment no els hi cal en paper.
No els hi cal.
Però el tindran allà.
No els hi cal, és un cromo que no necessites per completar la
col·lecció. I Antonio Davids, el jugador del Bayern de Múnich, que ve també a reforçar, que és... Al final és que fitxen avions. És que són, tu veus el Madrid i són tot avions, gent que va a tope, gent que amb una qualitat excel·lent. Mm. No, tenen un equipàs i un gran entrenador, evidentment.
Ara,
i això, per això aquesta lliga no ha tingut color.
Dit això, lo de Tebas...
Ah, bueno, sí, perquè no sé si sabeu que Tebas va anunciar el fitxatge...
És espectacular, eh? És espectacular.
Mira, tot això, sincerament, a mi perquè m'agrada el futbol i no me'n puc desenganxar. És com aquesta, és com una droga de la qual no te'n pots desenganxar. Però totalment. Sincerament, sí, perquè és així, eh?
Sí, sí.
Però sincerament moltes vegades penso prou, s'ha acabat. Però és impossible. És impossible. Però et juro que moltes vegades ho he pensat, s'ha acabat, perquè això, sincerament, és una porqueria. La lliga és una autèntica porqueria. Escolta, quina gràcia té que el Real Madrid ara ja pot no passar, perquè potser també és una mica la gràcia del futbol, però quina gràcia té que nosaltres ara ja sabem, a dia d'avui, dia 15 de maig de l'any 2024, que l'any que ve el Madrid arrasarà. I si voleu, guardeu aquest tall i l'any que ve l'escoltem. Perquè és que serà així. És que es veu.
Sí, es veu. Es veu.
Sí, sí.
I això té alguna gràcia? Sincerament, no en té cap ni un.
Per l'aficionat del Madrid, igual sí. No. Per la resta, no
ho sé. És que, clar, és que estem arribant... Mira, passa allò de la... Quan arriben les dues últimes jornades, es recupera el futbol aquell de quan jo era petit de tots els partits a la mateixa hora. Jornada unificada.
Sí.
I la gràcia és que tu escoltis un carrusel i vagis pensant... Hòstia, si marca el Cádiz... atenció perquè l'altre... O sigui, marca aquest...
La cosa sí, faci sí. Pujar i baixar. Digue.
Arribem a unes jornades unificades que no hi ha res per decidir.
És absurd.
Molt poquet.
Sí. Què queda per decidir? El que seria si... quan foten la... És com si el dia de la grossa de Nadal... Els 10 minuts ja ha sortit la grossa, el segon premi, sí. I queda per decidir un cinquè premi.
La pedrea.
Sincerament, quin era l'Europa League, sí. Quina importància té?
No, home, aquest format és veritat que un cop ha quedat tot tancat, escolta'm, acabem la Lliga ja.
S'acabia.
Ja, sí.
Tenim la segona, tu.
Bueno, i en aquest sentit, la única lliga... Perquè en Itàlia, no sé com va, què val, qui és líder en Itàlia? L'Inter de Milán o el Milan, un dels dos?
L'Inter.
Bueno, jo no sé com està la lliga de diferència de punts, ara m'ho direu. Però en aquest sentit, ahir em vaig enganxar a veure el Manchester City, perquè aquesta sensació de que l'Arsenal i ell encara, amb una jornada per endavant, encara s'estan jugant la lliga, és a dir... És molt maca.
Classificació italiana és l'Inter amb 92 punts, sí. El Milan amb 74 i el Bologna amb 67.
Sí, sí. És a dir, l'única lliga que té una mica de democràcia entre 5 o 6 equips, o 4 o 5, és la Premier League.
Sí.
La resta sempre hi ha un equip que domina. En aquest cas, en Alemanya hi ha hagut com una sorpresa, sí, no? El Bayer Leverkusen i Xavi Alonso i tal. Però mira, jo sí que seguiré la darrera jornada, a veure què fa el City. Perquè això és maco. Ara, en Espanya, no?
Bueno, ara és això, és l'última jornada i la Lliga se la juguen l'Arsenal i el Manchester City. Aquí sí que té un interès, una jornada unificada, clar, que tu estàs escoltant la ràdio o estàs veient els partits.
Sí.
No sé, ara, per exemple, no sé contra qui juguen, però...
Bueno, el City juga a casa perquè ell jugava fora, l'Arsenal contra el West Ham, molt bé.
Sí.
Però bueno,
és
interessant.
S'hauria d'entrar aquí a fer la tertúlia perquè ho sap tot. Arsenal-Everton, no? Que és un partit molt, a priori, molt favorable per l'Arsenal.
Sí.
I clar, el City juga contra el West Ham, que també és un partit molt, molt fàcil, no?
És la gràcia del futbol, no? A veure quina, si n'hi ha emoció o no, o ja ho veurem. Però està bé.
Això de la Premier, o sigui, a mi m'agrada molt veure-la perquè és una lliga molt igualada.
Entretinguda.
O sigui, al final, aquí no és tan desigual com a la lliga aquí espanyola, que no només de nivell de futbol, sinó també a nivell de pressupostos i dels equips dels que tenen. I ara que parlàvem també dels entrenadors, com és en Pep Guardiola, un gran entrenador, i l'Unai Emery, va classificar l'Aston Villa per jugar a la Champions no sé quants anys
imagina't,
després.
Una Emery.
Sí, una Emery, tu. Sí, sí. No, però fixa't, això que deies tu de la Premier i tal, la, aquesta gran igualtat que hi ha, o que hi ha molts equips potents a dalt,
sí.
Però fixa't que, per exemple, per la, pel descens sempre va,
sí.
O sigui, baratíssim, molt més que la Lliga. Mm-hmm. Molt més que la Lliga, perquè l'avantpenúltim porta 26 punts. És a dir, tenim un equip que, sent avantpenúltim, no arribarà ni als 30 punts. Amb 30 punts està salvat. Mm-hmm. Que 30 punts l'Espanyol te'ls fa, saps?
Mm-hmm. I a la Premier estaria salvat.
No, això és veritat. Llavors, clar, tot s'ha... Si a mi m'agradava molt quan hi havia una emoció, que l'emoció ara... I no, vull dir, no és per fotre el gag de cada setmana, però és que l'emoció ara te la donen les segones divisions.
Sí. No, no, però...
No és conya. Però no,
no, no, no, no, broma,
però no,
no
parlo de la segona divisió espanyola, eh? Parlo de les segones divisions...
Sí, sí,
la segona divisió anglesa, la segona... Sí. Si mires les classificacions, allò sí que és emoció.
I a més, perdoneu... Si,
és emoció.
És tensió, com el bé diu, hipermotion, hipertensiones.
Sí, i es viu moltíssim, eh? Aficions entregades en segona divisió. Ara estem veient aquests dies el fenomen deportiu de la Corunya, no?
Sí.
Que ha tornat a pujar a la segona divisió.
Hosti, tu.
I allò, no? És una afició de primera, com la del Castelló, que també ha pujat.
Sí?
I el Castelló té una afició... Bueno, la de... José sempre em diu, la del Depor és més número. Sí, José, la del Depor són més, però la del Castelló és una gran afició que plena Castàlia cada cap de setmana.
Jo que ja m'estic conscienciant d'això, no? Que l'Espanyol, sincerament...
Bueno,
jugareu
el play-off?
No, ni ho sé, això ni ho sé. Rafa, és que...
En el ritme que van... Que...
Jo tinc l'esperança.
És com que vas com a pas de tortuga i et van passant. I que damunt de la línia d'arribada... I llavors el tema és que jo ja em vaig convencent i conscienciant que l'any que ve l'Espanyol jugarà segona divisió. Hòstia... Castelló Deportivo de la Corunya és una segona divisió de clàssics, eh?
Espectacular.
Saragossa,
sí.
Baixa el Granada, si baixa el Cádiz, otro.
Sí.
Tu, quina, cuidado, no, segona...
que no... Imagina't que baixa el Celta.
No, perquè baixarà el Cádiz. És que és...
El Celta, ostres.
No, no, que no baixi el Celta.
I us dic una cosa, jo vaig...
No, no,
en canvi, ara qui puja, el Valladolid, sembla?
El Valladolid
puja molt de cara...
I el Leganés...
El Leganés estan en de capa caiguda. Mm-hmm. El Valladolid ara ho té molt de cara, perquè ha agafat una bona ratxa.
Sí, sí.
Però és el que diem, la segona divisió. Atenció, queden 9 punts en joc.
Es pot moure tot, eh?
L'altre dia, per exemple, hi havia un partit... L'Elx?
Sí.
Que va... Fa 5 o 6 jornades o 7 es va col·locar segon.
Mm-hmm. I ara
que
va?
Després ha començat a fallar. I ara l'altre dia tenia una oportunitat d'or per col·locar-se en zona de, a la zona del play-off.
Sí.
Rep el Huesca a casa i perd 0-3. Vull dir que no saps què pot passar. No saps què pot
però
passar.
A més, us dic una cosa. Jo tinc un record de la segona... O com a mínim un concepte de la segona divisió que quan he vist partits aquesta temporada, perquè he vist alguns de l'Espanyol, per exemple, i l'altre dia vaig veure el Deportivo Barça B, no? Que jugaven i em semblava un partit i tenia temps i tal, jugant molt bé a segona... És a dir, aquell concepte de... La segona és, vinga, molt de cor i poc de joc. Doncs escolta, el dia del Depor, com a mínim, i això ja estem parlant de la segona ref, no? Es diu, no sé com
bueno,
es
primera ref.
Primera sí. Ref. Va ser un partit amb prou qualitat i les que, sí. Els que jo he vist, digo, pues no està gens malament.
És el que jo dic sempre quan veig els partits amb el meu pare. No? Tu coneixes els jugadors de primera divisió, molts dels jugadors de primera divisió, potser. Ara, quan era petit, els coneixia tots.
Ah, jo també.
Ara, sí.
Absolutament.
Ara potser en coneixes el 50%, 60%.
Els més destacats.
Sí. Però de segona, sincerament, no coneixes a ningú.
No,
llavors
no.
T'asseus a veure el partit, Peque, Mandi, no sé què, no saps ni qui són, i penses, bueno, aquests tios, i després veus... Culló aquest peque, culló aquest... Saps?
Sí.
Pinta la cara.
Sí.
Hosti, tu, quins tios. Hi ha molta qualitat a segona divisió. O sigui, de fet, és que, jo sempre ho he dit, molts equips de segona divisió podrien... Quasi tots els equips de segona divisió podrien jugar a primera i lluitar per no baixar, però aferrissadament. És a dir, tu els col·loques allà i contra un Celta, contra un l'Alavés, les Palmes... competirien d'igual a igual.
Sí.
Llavors...
En fi, resumiendo. El Barça està fotut, sort que tenim dels joves, ojo al partit que va fer dilluns i la minya mal.
Sort en tenen d'aquest, el Barça.
Sí, sí. Cubarsí sembla que ha baixat una miqueta, però bueno...
Bueno, és que clar.
Continua molt fi en moltes coses. Fermín, Héctor Ford, que porta un mes desaparegut. No ho entenc massa, la veritat. En fi, no sé. I el Madrid, preparem-nos, perquè això serà...
Ara que deies el nom d'en Cubarsí, L'altre dia escoltava un debat sobre en Luis de la Fuente, qui hauria de cridar a la convocatòria, si en Cubarsí o en Nacho. Però en Nacho també està fent una gran temporada, o sigui, sempre ha complert durant els partits que se li ha posat.
Llavors,
aviam qui porta en Luis de la Fuente a la convocatòria, o que porti els dos.
Bueno, és que clar, amb el
tema... Jo portaria els dos, perquè a mi Nacho
a
és...
A més, ara es pot ampliar, no?, la...
Jo crec que sí. Bueno, hi ha primers convocatòries, no? El primer convoca 30 no sé què i va descartant. Però bueno, jo a Cubarsí me'l portaria segur. Sembla un jugadoràs espectacular. I pot Nacho, bueno, és experiència. Ara Nacho crec que ja marxa, ja ha confirmat que marxa del Madrid. O sigui que seria la seva darrera gran cita, no? Podríem dir-lo així.
Ara, no sé. Clar, és que s'acaba una lliga...
Però ha complert,
I arriben els Jocs i l'Eurocopa, tu.
L'Eurocopa primer i després els Jocs.
Escolta,
sensacional.
Un estiu distret.
I en clau Barça, us dic que em van agradar moltíssimes aquelles declaracions de la Minya Mal a Mundo Deportivo, dient que no es poden jugar les dues coses.
És que no es poden jugar.
Si fa l'Eurocopa... Com en Pedri.
Exacte. Si fa l'Eurocopa, doncs ell renunciarà o dirà que no, o espera que li... Perquè crec que no es pot... O sea, tu no pots dir no vaig. Has de demanar no anar i t'ho han d'acceptar.
És que...
Però molt bé aquest noi de 16 anys que té les coses
és que és claretes. És una cosa de lògica pura, però de vegades sabem que la lògica pura no existeix. O se la passen per...
Abans de canviar de tema, si em permets, l'altre dia vas veure, ho poso perquè ara m'ha entrat el cuc de la Minya Mal a dins, que a mi m'emociona molt aquest jugador, perquè penso que en 16 anys té coses que ni Messi en tenia tan bé el joc amb 16 anys. Llavors, l'altre dia vaig veure un vídeo de Vinícius amb 18. Evidentment eren moments seleccionats, val? Però moltíssimes preses de decisió molt qüestionables, gols fallats, coses regats que era patètic perquè no se n'anava, perquè li treien, i tenia 18 anys. I la reflexió del tuit era... Aquest era Vinícius amb 18. Avui en dia és una pilota d'or potencial, o no potencial. Segurament és el millor, no?, de la temporada. Aquest noi que tenim aquí, que fa aquestes coses que ens agraden tant, tan ben fetes, té 16. És a dir, jo no sé, és un jugador que promet tantíssim, a mi em té fascinat, la Minya Mal.
Sí, el problema és que això, que no hi hagi res que pugui estroncar la seva carrera.
Exacte, sí, sempre tens
perquè...
el dubte.
Perquè, clar, si tu comets la imprudència i la insensatesa d'agafar i vaig a jugar a l'Eurocopa i als Jocs, deixant-te portar, no?, per voler... Pots errar, pots estar errant i pots estar posant en perill la teva carrera.
Pedri. Pedri no ha tornat, no ha tornat a ser el mateix.
És el que diem, compte, això ho hem parlat més d'una vegada, compte amb idolatrar abans d'hora.
No es pot evitar això, Joan. Estic molt enamorat ja.
A mi Cubarsí m'agrada molt.
A mi també.
Sí, però tu no pots agafar... Tu no pots agafar i un paio que ha jugat 10 partits... perquè després poden venir els disgustos. Després venen els disgustos. I, de fet, és això que deia el Rafa. I que jo ja ho he anat llegint i... què està passant amb Cubarsí? Ja no és el dels primers partits. Bueno, escolta, és que potser Cubarsí encara potser no és ni el dels primers partits ni el d'ara.
Clar.
Què vull dir? Que deixin fer, tu. Que deixin fer, que vagin passant les setmanes, les jornades... I de mica en mica.
Escolteu, de seguida parlem també de futbol femení, del Barça femení, que li venen jornades importants. Anem a publicitat i aprofitem aquests 10 minuts que ens queden.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Et notes cansada?
Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 10 minuts, ja arribem a les 11 del matí. Seguim en aquesta tertúlia esportiva amb Júlia Cortina, David Balaguer, Rafa Sanahuja. Deia que era moment de parlar del futbol femení i sobretot del Barça femení, ho dic perquè el proper dissabte, de fet, ja va guanyar la Copa de Campiones de la Lliga. El proper dissabte a les 7 de la tarda a la Romareda i a Real Societat Barça a la final de la Copa de la Reina, i el dissabte, final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. Per tant,
Bilbao.
Exacte. Per tant, el Barça femení, que torna a ser un cop més l'alegria de temporada.
Totalment.
El que dèiem de que ens esperen anys d'hegemonia del Madrid, jo crec que és el que estem visquent amb el Barça femení.
Sí, sí,
que
és així.
Posin l'equip que posin. Bueno, ara cuidado amb l'Olímpic de Lyon, perquè van perdre la final de la Champions fa un parell d'anys contra elles.
Sí, sí.
O sigui, cuidado, volen la revanxa, les noies de Giraldez. Però a la Lliga, posis l'equip que puguis, que posis, doncs... Només han empatat un partit aquesta temporada i va ser contra el Levante, 1-1, crec que ja. O sigui que...
Sí, que ens va sobtar molt a tots.
Sí, què ha passat? Sí,
parlant d'aquesta hegemonia, i abans me la feia el Rafa, parlant d'aquesta hegemonia, jo crec que l'interessant és preguntar si el nivell del futbol femení...
És el debat.
Clar.
És un debat.
És l'adequat o no?
No,
si la gent aposta pel futbol femení.
No s'està apostant.
Si els clubs aposten pel futbol femení.
No s'està apostant, però a més es parla obertament. O sigui, l'aposta que ha fet el Barça és una aposta que, a més, jo crec que ha estat...
Importantíssima.
Però ha estat molt conjuntural de la crisi del masculí. O sigui, jo crec que aquesta... Perdoneu, és la meva impressió. És a dir, amb un Barça gloriós del primer equip masculí, hauria costat molt més apostar pel femení. Però aquí es van adonar que tenien... doncs una carta guanyadora per il·lusionar la gent, que a més, curiosament, hi ha com dos Barças. L'afició del Barça masculí és molt més crítica, més agra, sí. I la del femení és molt més familiar, més amable, més propera, estan com més entregats, també, perquè el moment és així, evidentment.
Potser calia, també, entendre el futbol d'una altra manera.
Sí, segurament.
I tornar al seu origen.
En aquest sentit, aquí s'han beneficiat les noies del Barça i tota aquesta secció. Ara, aquest camí que han obert... L'altre dia estava veient un partit del Real Madrid, del Real Madrid femení, i era tristíssim. Primer, el camp que tenen és un camp d'entrenament, pràcticament, jugant allà a les Rozas, etc. I no hi havia gent. No arrosseguen. No arrosseguen perquè no guanyen, perquè etc. I, clar, després veus la resta de camps amb gespes artificials, amb estadis molt qüestionables... El Barça guanya. El Barça no fot 10 gols cada partit perquè no volen, perquè si apretessin una mica, la superioritat és tal. Què passa? Que després van a Europa i bé, també arrasen molt perquè són molt bones, però clar, ara tenim un partit amb un equip amb cara i ulls, que és el que va passar amb el Chelsea també,
sí.
Amb un equip molt defensiu o molt a contracop, doncs es van plantar cara. I l'Olympique és seriós, és un equip seriós. Ara, és una llàstima, perquè si tothom apostara una mica més, doncs el nivell pujaria i estaria tot... Doncs seria més això, el que hi ha David, més trepidant,
no,
més interessant.
No deixo d'estar d'acord amb el José, que em fa punts a vegades, diu, el femení li passa...
El tertulià en l'ombra.
Sí. Diu, el femení li passa el que el PSG del masculí a la Lliga.
Exacte, arrasa. Arrasa
de tal manera. Arrasa la lliga i després es troba de cop, pam.
Sí, exacte, que després arribes a la Champions i et costa una mica més perquè, clar, allò han sigut com partits d'entrenament.
Sí.
Pràcticament. Tot i així, molta il·lusió, no? Però, com a mínim, bueno, sé que sou de l'Espanyol, però a mi sí que em fa il·lusió aquestes dues jornades, no? El dissabte, la final de Copa a la Romareda, a més, que és un camp que a mi m'agrada moltíssim. La Reial Societat, no? De Natàlia Arroyo, crec que l'han tenint.
Bueno, sí, però la final... Però... A veure. És que no hi ha color.
No hi ha color. Aquest partit està guanyat.
El Barça l'any passat no va guanyar la Copa perquè va haver-hi un partit que va fer una alineació indeguda.
Ja, una cosa de despatx.
I si no, arrasaria i hauria guanyat...
També, sí.
Cada any guanyaria o el doblet o el triplet. Llavors, el tema aquest de la desigualtat, això ho han comentat les pròpies jugadores del Barça.
Sí, obertament.
És un tema que se n'ha
parlat. No els agrada,
perquè, clar, és la professionalització d'un club com el Barça i trobar-se... És com si, per exemple, a primera divisió, i amb tots els respectes, perquè evidentment té molt mèrit, per exemple, coses com... Crec que ho hem comentat alguna vegada aquí, lo del tema del Llevant les Planes, equip de la primera divisió femenina, amb molt de mèrit i amb molt d'orgull, però, clar, és com si a la primera divisió espanyola jugués un equip que ara està a segona federació. La diferència, dic, entre el Barça i el Llevant les Planes.
La diferència és aquesta.
Parlo de la diferència.
Sí.
Parlo de la diferència.
Sí.
Llavors, clar, això fa que... Qui diu el Llevant les Planes diu molts dels altres equips que hi ha allà, eh? Llavors, això fa que hi hagi una diferència abismal que... Però bé, sí, clar, després quan hi ha els partits de Champions, aquests són molt més bonics.
Exacte.
I aquí sí que hi ha una rivalitat, la gent els mira amb molt més gust... Ja no s'ho prenen... Sí que és veritat que també encara el futbol femení és molt festiu, però ja no t'ho prens tan festivament, perquè quan apareix la competitivitat,
llavors
ja no és tan festiu. És que és així. Sobre el que dèieu de les aficions, no? De l'afició del futbol masculí i la del femení, per mi el que marca aquesta diferència és justament...
Que guanyen.
La competitivitat.
La competitivitat.
Sí. Clar, perquè si hi hagués més competitivitat i els partits no fossin tan fàcils de guanyar, automàticament no seria tan familiar.
Bueno, jo he estat al Johan Cruyff i he tingut assegut davant un soci tribunero, allò sí que era un tribunero i no nosaltres, i escolta, les posava a parir, eh?
Ah,
I estava jo amb els meus fills i què dice este señor? Dice lo que ha dicho toda la vida el culé, que no corres, que no sé què.
Sí.
I jo vaig pensar, ole, perquè m'encanta tenir el tribunero a prop.
No, però és un camp molt familiar.
Sí, molt guai
d'anar.
La porta és fantàstic.
I és molt diferent, per exemple, quan juguen als partits de Champions que juguen en els grans estadis
sí.
I estan plens.
Sí.
En els últims anys això ha canviat i a mi m'agrada que hagi canviat i m'agrada, no?, veure que cada cop doncs, el futbol femení doncs, és més apoyat per més afició.
I que juguen molt bé.
I juguen molt bé futbol.
És que juguen molt bé.
Juga molt bé, sí senyor. Dóna gust veure's jugar, sí. I en directe impacta molt, perquè veus la... A mi la que em va impactar moltíssim veure-la en directe és Aitana Bonmatí, eh? És a dir,
és un espectacle.
És una Iniesta, balla sobre la pilota amb un control, amb una visió de joc, amb una qualitat que de veritat que dóna gust. Bueno, totes,
I és molt bona noia, eh?
Sí.
És molt bona noia.
No? El reportatge aquest que van fer a TV3 sobre ella, i amb molt de seny.
Vols que digui que a mi l'Aitana Bonmatí, quan parla, em recorda una mica a la
Júlia?
Sí, ho he pensat més d'un cop. Quan veig a l'Aitana Bonmatí parlant i tal, dic, té un estil Júlia.
Perquè les bones persones es mimetitzen.
Som del poble, les dues, no?
Es mimetitzen.
No ho veus tu? No t'ho sembla?
No, però mira, jo vaig jugar a futbol i vaig jugar a futbol amb una noia...
Ja no jugues?
No, perquè no era el meu, Rafa.
Val.
Que ara està en el primer equip del Barça.
Ah, sí? Amb qui?
Amb la Martina Fernández.
Hòstia.
Sí.
Molt bé.
Sí,
fixa't. Ai, vas estar allà, eh?
Vaig estar allà.
A tocar. Escolteu, no, però...
Gairebé.
Ara venen aquestes... Bueno, clar, el tema de la competitivitat, David i Júlia, el que dèieu, fa que la Lliga no la segueixes. Vas mirant a veure per quan han guanyat avui.
Sí, exacte.
I ja està. I quan arriben els partits grans és quan et poses a mirar, no? Jo vaig mirar la semifinal de la Champions contra el Chelsea, em miraré si puc, espero que sí, el partit de la final de Copa, més que res, perquè és un títol i, jo què sé, està bé, està guai. Uh-huh. I, evidentment, la final de la Champions allà estarem.
Sí, amb això sí.
Doncs recolzant. Estarem per la tele, eh?
Home, sí.
No vaig a Bilbao. Sí. Que allò va haver un merder, també, amb les entrades.
I tant.
Etcètera.
Sí. Sempre hi ha merdes.
Mai se sap. Sempre saps.
Jo crec que tinc el rau darrere l'orella, que poc se n'està parlant, que algun dia parlarem de les entrades al Lluís Companys per veure el Barça masculí.
Creus que passen coses?
Sí.
No sé, és que...
Tu has anat directe cap aquí i jo no he dit res, eh? Sí, sí.
Lo que sí que sé és que estan, estan caríssimes. Que això segur, que estan caríssimes.
I que hi ha packs turístics i que això està privant...
Es necessiten calés,
gran part de l'afició anar-hi, també.
És que la gent... És que la, sí, sí, bueno, molta afició no va, eh? Ha renunciat a anar. És així.
No, és que és una mica... S'ha convertit, i no hauria de ser així, en el Parc Güell.
Sí, sí, tal qual.
És això, és exactament això.
Jo crec que algun dia en parlarem.
I això, hi ha gent dels barcelonistes, aquests que citàvem abans, d'aquests vídeos que ara han sortit de quan el Barça va guanyar la Lliga de l'any 94-95, la gent del Barça real i autèntica, aquest tema... Estan molt emprenyats amb aquest
per
tema.
Per això ho dic.
I amb raó.
Dic, home, i tant. Estic emprenyat jo i no hi vaig.
No sé si ho he vist.
Però tu ets soci.
Era.
Era.
Ara sóc soci sense seient.
Ah, d'acord.
Abans era soci i abonat.
No sé si heu vist el vídeo d'aquell home gran que li arriba al seient del Barça del Camp Nou a casa. O sigui, jo sí que
l'he regalat.
Boníssim,
això. Feliç,
jo quan veig imatges d'aquestes,
m'emociono,
sigui de l'equip que sigui, sí, perquè, sí, sí. Perquè realment sé quin és el sentiment. Sé és quin així. És el sentiment.
El dia després, una mina.
Cortina, gràcies, eh?
Merci.
Balaguer, et quedes?
Sí, clar.
Se n'heu ja. Et quedes. Júlia, Júlia, i tornem de seguida.